Els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
En poques paraules.
I és que avui ens volem fixar en un dels protagonistes, Volodymyr Zelensky. Ell és el president d'Ucraïna, que des de fa més d'un mes doncs, lidera aquest moviment de resistència del seu país davant la sagnant i destructiva invasió de la Rússia, de Vladimir Putin.
Exacte, Zelensky era actor, molt popular gràcies al seu paper en sèries de televisió. Popular, per cert, no només a Ucraïna, sinó també a Rússia. El 2019 va arrasar les presidencials ucraïneses amb el 73% dels vots, molt per davant del seu opositor Petro Poroshenko, amb dues promeses electorals centrals. Primer, acabar amb la corrupció al país i també posar punt i final al conflicte militar amb Rússia a la regió del Donbass.
Clar, doncs molts dubtes són els que en genera aquest perfil polític de Volodymyr Zelensky, i és per això que avui doncs, hem volgut convidar a Jordi Cullell. Ell és director del grau en Global Communication Management de Blanquerna Universitat. Ramon Llull, què tal, Jordi? Bon dia, com estàs?
Molt content d'estar amb vosaltres, gràcies.
Benvingut a casa teva, Jordi. Clar, fa uns mesos, Jordi, podem dir que pràcticament un desconegut que avui és el símbol de la resistència d'Ucraïna davant la invasió russa. Però, a veure, qui és Volodymyr Zelensky?
Home, mira, sigui qui sigui, de totes maneres, forgant el seu passat no té massa interès. El que sabem és que és d'origen jueu, que va néixer a Kibbutz Rock i que després va anar a l'universitat i estudiar dret, però que no s'ha dedicat mai al dret, que va començar a fer d'actor mentre era estudiant, es veu que li va agradar més i es va quedar fent d'actor. I ha arribat fins ara. En un moment donat va arribar a la popularitat i aquí està, fent de president.
Fent de president, davant d'una guerra.
Clar, ara ho comentaves, fent d'actor, i es va fer molt popular. Molta gent, potser a Ucraïna, també es va creure aquest paper que després va ser determinant per pujar al poder, però és que també era molt popular a Rússia. Creus que encara ho segueix sent de popular a Rússia? O...
És possible que sigui seguint sent popular a Rússia. Clar, es va fer popular amb què? Es va fer popular amb una sèrie en la que hi havia un comunicador, que un còmic que es dedicava a fer, que arribava fins a president, i ell arriba també a president. Vull dir que, clar, va ser una rèplica del mateix de la sèrie.
És ben curiós, com la ficció, no?
Sí.
Després, mira, clar, una candidatura, Jordi, que es nodreix d'un personatge de ficció, com dèiem, i que, per cert, va finançar, recordem-ho, la milionària productora de la seva sèrie, en la que Zelensky feia de professor, i gràcies a un vídeo viral arriba a la presidència d'Ucraïna. Si us sembla, traslladem-nos al 2019, a les eleccions, no? Concretament. Tu creus que en aquell moment s'esperava doncs, poder arribar al poder? I també ens preguntem, d'alguna manera, com pot un actor al segle XXI fer el pas de la política amb èxit? I recordem que tenim l'antecedent de Ronald Reagan, si no m'equivoco, no? També als Estats Units.
Sí, però el cas de Ronald Reagan és diferent, perquè després de fer d'actor va ser governador i ja portava
una trajectòria
dintre de la política, diguem-ne, estatal dels estats del seu país, dels Estats Units. No, en canvi, Zelensky va ser un salt espectacular. A veure, Zelensky tenia i té una cosa important, que era un missatge. Un missatge que li venia de retruc de la sèrie, però que era un missatge que en aquell moment calava molt profundament en una part de l'electorat, que va resultar ser una part majoritària, que era la lluita contra la corrupció. Es percebia com un problema, promet la lluita contra la corrupció, i surt triat amb un percentatge molt alt, amb un 73%, en la qual cosa vol dir que, bueno, que són suports que són difícils d'entendre fins i tot a qualsevol país amb molta tradició democràtica.
Clar, recordem que Ucraïna s'independitza el 91, es pot considerar, per tant, una democràcia força jove.
Sí.
Creus que aquest també és un important motiu pel qual un actor, no?, el missatge d'un actor pot arribar a calar tant en la població fins a convertir-se en president?
Bueno, jo no crec que sigui perquè la democràcia sigui jove. Ens trobem democràcies consolidades, per exemple, el moviment Itàlia dels 5 estrelles, que també van arribar a potenciar un còmic a un nivell de lideratge. Però el que sí que va servir molt, jo repeteixo, per mi és el missatge que hi havia darrere. El dir, escolta, podem fer les coses noves, i el mateix personatge que de la ficció resulta que es presenta i llavors, clar, hi ha una conjunció de, diguem-ne, d'astres que porten a l'èxit.
Clar, d'alguna manera, ara estàs parlant, no, Jordi, d'un dels seus missatges, era aquest missatge d'acabar amb la corrupció. Se n'han sortit Zelensky en aquests fins ara 3 anys de mandat?
Bueno, la cosa curiosa és que no se n'ha sortit. No se n'ha sortit perquè ha tingut fins i tot alguns escàndols de col·locació de personatges propers, a familiars, a gent del seu entorn. D'ell no, però del seu entorn sí. I no els ha resolt de cap manera contundent, no els ha resolt de cap manera exemplar, sinó que els ha resolt deixant passar. Per tant, fins al dia d'actes aquest d'autos de la invasió...
24 home, de febrer, eh?
Sí, 24 de febrer, Zelensky, amb l'acompliment de la seva promesa electoral, no és precisament que fos res espectacular, ni molt menys, tot el contrari.
Clar, aquesta era la primera promesa electoral, podem dir no resolta, Jordi. La segona era acabar amb el conflicte armat amb Rússia, a la regió, sobretot del Donbass. Aquí sí que podem dir que no només no se n'han sortit, sinó que ha estat una gestió, diguem, desastrosa. Creus que la població d'Ucraïna està descontenta o quin balanç fan d'aquests anys de mandat de Zelensky i com consideres que ara, entrat en guerra, doncs quina és la percepció del poble també envers el seu president?
Bueno, jo crec que el que va passar abans de la invasió, abans del dia 24 de febrer, està oblidat. Està oblidat perquè hi ha hagut un abans i un després, i per tant hi ha moments que representen un tall, i el que ha passat abans no importa. A veure, sobre aconseguir arribar a acords amb Rússia, aquí, clar, hi ha, pot haver-hi una part de responsabilitat de Zelensky, que deien que anava amb prepotència, que deien que anava amb no ganes o amb poca voluntat de diàleg, però per altra banda també ens trobem amb un Putin que a darrere de tot això hi ha una estratègia, i el que no volia... segur era arribar a un acord amb ningú, perquè el que volia és, i segueix volent, agafar una sèrie de zones d'Ucraïna que són molt riques, tant en hidrocarburs com en gasos, amb la qual cosa, bueno, que tots són hidrocarburs, evidentment, la qual cosa fa que la voluntat de Putin, en aquest cas, era una voluntat de no mantenir cap entesa, provocar conflicte i anar a veure què enganxava.
Clar, Putin és potser el polític més complicat, no? Pel seu armatisme, tots el coneixem, també les seves complexes relacions internacionals, però tu creus que d'alguna manera també Volodymyr Zelensky, com a interlocutor, té les qualitats polítiques i diplomàtiques necessàries per poder formar part d'aquest... per poder negociar amb ell, no?, l'actual escenari de guerra? Com el veus tu, en aquestes qualitats, a Zelensky?
Home, jo veig que són dos personatges molt contraposats, per tant, Zelensky provoca, a veure, diguem-ho d'alguna manera gràfica, urticària a Putin, i per tant no és el personatge adequat. L'únic que, a veure, és el president i hi ha altres persones que poden negociar per ell.
Clar, i lligat amb això, creus que Zelensky compta amb un equip de professionals i d'assessors polítics a l'hora de traçar aquestes estratègies de negociar, per exemple, amb Putin?
Bueno, això potser no està tan clar, però tampoc ho estan fent tan malament, ara per ara. L'únic aquí a darrere de tot això és que, per més equip que tingui, el que no està clar és quina és la voluntat de Putin. Llavors, on vol arribar?
Ara, clar. Fins a quin punt, no?, pot arribar. Ara, de fet, en parlarem aquí en poques paraules del matí a Ràdio Hostel, aquesta estratègia, no?, que ens ha cridat molt l'atenció, d'alguna manera, Zelensky l'estem veient per tot arreu, Jordi, eh? O sigui, a tots els esdeveniments internacionals, ahir el vèiem al Congrés que parlava, i volem, doncs, valorar-ho amb tu, no?, i que ens donguis la teva opinió, com deia ara la Marta, no?, que compta amb un equip d'assessors que li estan marcant cap a on ha d'anar? Quin és el pla de comunicació?
Home, això està clar. Compta amb un equip d'assessors i això és un dels seus punts forts. Zelensky, el que amb aquest conflicte s'ha volgut és ser present, ser el personatge d'Ucraïna i difondre la veu d'Ucraïna, que en aquest moment podia ser que fos una veu silenciada, per tot arreu on és possible, i ho està aconseguint, amb un missatge molt clar, amb un missatge d'ajuda, i fins i tot de vegades amb un missatge que no és suau, És, fins i tot,
bastant diria, contundent.
Diria contundent. Mm. Anava a dir agressiu, però no és agressiu. Contundent, que és la paraula que t'has dit i és la correcta.
Sí, sí, i arriscat. Sí. Ara parlarem, potser d'aquesta imatge més internacional de Zelensky, però traslladem-nos una altra vegada a Ucraïna, perquè el 24 de febrer comença la invasió russa al país i Zelensky ha de prendre una decisió d'actuar, donar un missatge, per tant, a la ciutadania, no?, i decideix quedar-se a Ucraïna. Creus que ho diu perquè era el que la ciutadania volia sentir? I, sobretot, creus que és segur que Zelensky es mantingui al seu país, no?, corrent com corre risc la seva vida?
Home, jo crec que el que ha fet Zelensky és un acte de visió i un acte de responsabilitat. Fora hagués sigut un president exiliat, d'alguna manera. Dintre és algú que està lluitant, amb possibilitat de lluitar, i ha fet molt bé de quedar-se. I ha fet molt bé de quedar-se molt conscient dels riscos que corria. Aquest home el poden matar a qualsevol moment. I segur que és la presa fàcil o desitjada de tots els drons russos, perquè eliminat ell s'eliminaria un factor molt valuós a dintre del panorama actual de la lluita.
Jordi, ahir, gairebé simultàniament, que deia, mare meva, però aquest home pot estar tot arreu, no? El veiem a Zelensky al Congrés dels Diputats, a Madrid, també va intervenir a l'ONU, no?, amb sentències, com dèiem ara, no?, de si no pot garantir la pau que es dissolgui, feia aquestes paraules al president d'Ucraïna, al Consell de Seguretat de les Nacions Unides, però si et sembla, anem analitzant una mica de mica en mica, no?, aquestes paraules. Primer de tot ens centrem a Madrid, perquè el missatge, no?, que envia a la població d'Ucraïna, però Zelensky, o sigui, una mica el missatge, no?, que canvia la població, però envia la població internacional, també. Ahir, sense anar més lluny, compareixia, com dèiem, al Congrés, en un discurs de 10 minuts, clavats, 10 minuts, en el que comparava primer la massacre de Butxa amb la de Guernica.
Estem a l'abril 2022, però sembla que estiguem a l'abril de 1937, quan tot el món es va assabentar d'una de les vostres ciutats, Guernica. Imagineu, la nostra ciutat, Mariupol, estan destruint aquesta ciutat. No hi ha res, només han quedat ruïnes.
Clar, i després també acusava directament algunes empreses espanyoles a deixar de col·laborar amb Rússia.
Vull agrair les vostres empreses, tot el poble i la societat, per aquest posicionament, pel que fa a les sancions, però al mateix temps vull adreçar-me a les empreses, per exemple, Porcelanosa, Cercobet i altres, i ja crec que les coneixeu millor que jo, demano, deixin de fer negocis amb Rússia.
Clar, Jordi, quin opines tu d'aquesta intervenció de Zelensky al Congrés? Va ser encertada o no?
Bueno, jo crec que sí. Jo crec que anomenar Guernica va tocar d'alguna manera el moll de l'os de l'inconscient emocional de molta gent del Congrés i molta gent de tot l'Estat. Home, potser són circumstàncies que en la forma no tenen res a veure, en el fons sí. En el fons, el bombardeig de Guernica va ser un bombardeig per crear terror, i l'actuació dels russos, si ens dona temps ja parlarem de l'intencionalitat, és de crear una situació de terror per tal de que siguin temuts i per tal de que a la propera o a la propera embestida potser els surtin a rebre amb flors.
Però la cosa no queda aquí, no, Marta? Perquè també ha comparegut en altres esdeveniments,
exacte,
i
exacte,
musicals, no?
Fins exacte, i tot. Seguint amb aquesta voluntat de fer arribar el seu missatge a tot el món occidental, fins i tot ha aparegut a shows d'impacte mundial com ara els Premis Grammy.
The world, what's more opposite to music? The silence of ruined cities and killed people. Our children draw swooping rockets, not shooting stars.
El president d'Ucraïna va aparèixer durant la gala dels Grammy de la matinada de diumenge a Las Vegas, la gala més important de la indústria musical, en un missatge enregistrat on apel·lava directament a les emocions, en aquest cas els infants que ell diu estan morint a causa de la guerra i que no podrem veure dibuixant. Com valores aquesta estratègia també de buscar recolzament amb, no només ara ho dèiem, amb Espanya, no?, que hi apareixen al Congrés, sinó també amb Occident? És una bona tàctica per aplacar l'imperialisme de Putin?
Home, és una bona tàctica perquè per intentar evitar, i tal com ho està fent, que els governs li donguin l'esquena o mostrin signes de molta tibiesa. Per què? Perquè es dirigeix als governs, lògicament, però es dirigeix a l'opinió pública. El que està, ens està dient a qualsevol de nosaltres és, escolta, sigueu solidaris amb nosaltres. I ho fa a través dels governs, però sap que això arribarà a la gent i que a partir de la gent possiblement hi haurà pressió i hi haurà demandes.
Ah, però no creus que és arriscat, coneixent també el perfil polític de Putin? Perquè sí que és veritat que són missatges, no?, que apel·len molt a les emocions i, per tant, és una forma potser molt, molt directa de ficar-se en Putin, és a dir, d'atacar-lo directament. No? És un atac molt frontal.
No hi ha, per això. Són personatges que són molt contraposats, no lliguen, són oli i aigua, i costa barrejar-los. I, per tant, és evident que Putin no és una cosa que no se li senta bé.
Clar,
però l'eficàcia del missatge de Zelensky em sembla que és evident el que està arribant a obtenir dels països occidentals.
Clar, Jordi, ara m'ho deia la Marta, no? O sigui, Zelensky fa ús, no?, d'aquests discursos, apel·lant a les emocions. I, clar, el veiem molt amb aquesta imatge, no?, tan visual, vestit de militar, una imatge, no?, d'heroi, no?, fent el paper una mica, doncs, de guia i salvador del seu país.
Sí, és així. Fins i tot se l'ha arribat a comparar en algun moment amb la imatge de... Per una banda, de Moisès, del personatge que...
Tu veus o no, com a Moisès?
Bueno, a veure, com a Moisès... A veure, l'èpica de Moisès, l'èpica del portar el seu poble a través del desert, és evident que lliga i que queda molt bé, perquè el que està fent és portar el seu poble per un camí que no se sap com acabarà, i no se sap exactament quin camí és. Per tant, això lliga aquesta imatge del Salvador. I diuen que podria estar lligat també amb la seva formació de base jueva, per una banda. I per altra banda, també hi ha la imatge bíblica de David contra Goliat, que aquesta també té la seva èpica i té el seu ressò emocional. L'estat petit no, però un estat feble al costat d'un gran gegant, i de moment l'està doblegant. O suposadament doblegant.
Clar, ara que ho deies, no? Suposadament doblegant, com creus que evolucionarà tot aquest relat, no?, de Zelensky, a mesura, doncs, que avanci aquest conflicte?
A veure, el relat no sé com evolucionarà. El que és complicat i saber com evolucionaran les circumstàncies. Perquè darrere tot això hi pot haver només el desig de Rússia de fer-se amb les zones més riques d'Ucraïna. I pot ser que hagi muntat tot aquest sidral en forma del que alguns mitjans han dit del gran atracament. De dir, escolta, munto un sidral molt gros, al final negocio quedar-me amb dues zones que, oh, curiosament, són les zones riques en hidrocarburs. I llavors s'ha acabat tot. Per tant, el missatge de Zelensky l'únic que pot fer és seguir endurint per fer front a Rússia i aconseguir que Rússia tingui almenys de resultats positius territorials en les seves peticions. Perquè si no s'acabarà amb això, pot acabar sent víctima de la trampa dels russos.
Molt interessant el que ens ha explicat avui Jordi Cullell, director del grau en Global Communication Management de Blanquerna, Universitat de Ramon Llull. De debò, gràcies. Gràcies per apropar-nos a la figura de Volodymyr Zelensky, president d'Ucraïna. Ha estat un plaer, com sempre, Jordi.
Un plaer també, sempre que vulgueu, ja ho sabeu.
Blanquerna,
un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.